12 minuts que passen de les 12 del migdia, tercera i última hora del Sant Cugat a Fons d'aquest dijous 28 de febrer de 2013. Marc Casanovas,
molt bon dia de nou, què tal?
Ui, has vist quina embranzida?
Tot aquí, un bri d'aire.
Ara jo ja marxo.
Escolta, és que podries fer un programa només agafant un aire a les 10 del matí i deixar-lo anar durant les hores.
Tindria mèrit.
Escolta, i tant.
S'ha de saber dosificar. No hi ha gent que fa amnees, doncs el mateix.
Exacte.
Anem al que ens interessa. Avui l'Àngel Comas no vindrà.
Malament.
No, malament no, perquè va venir.
Ah!
I com va acabar el Sant Cugat a Fons, va passar per aquí i vam gravar la secció.
Això està molt bé.
El que no hem gravat, això sí, són les estrenes de cinema que podem trobar a Cinesa i a Yelmo aquesta setmana. Què són, Marc?
Exacte, i a més aquesta setmana es dona la coincidència que en els dos cinemes hi han les dues mateixes estrenes. Per tant, o sigui, parlem tant de Cinesa com de Yelmo, estrenen dues pel·lícules. La primera d'elles és Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas.
Mucha gente dice que las brujas no existen, que son cosas de cuentos de hadas. Hasta que un día llaman a tu puerta y se comen a tus hijos. Ahí entramos nosotros.
Me llamo Gretel y este es mi hermano Hansel.
Nuestro trabajo es matar brujas. ¿Y el tuyo? ¿Has perdido algo?
¿Cuál es la mejor forma de matar a una bruja?
A veure, Hansel y Gretel.
Hansel y Gretel, però no us penseu que és la Hansel y Gretel de tota la vida, sinó que és una història bastant diferent perquè diu així: després d'haver passat una experiència traumàtica sent nens i conèixer de prop el que és la por, Hansel, interpretat per Jeremy Renner, i Gretel per Gemma Arterton, s'han convertit en els vigilants suprems, experts caçadors de bruixes disposats a tot per venjar-se. Però ara, sense sospitar res, Hansel y Gretel han passat a ser la presa i hauran d'enfrontar-se a una cosa molt pitjor que les bruixes, el seu passat.
Caram, tu.
Sí, escolta.
Una pel·li de trets, no? Podríem dir, aquesta.
Sí, sí, bastanta acció, crec que en final bastant previsible pel que he vist al tràiler.
No em diguis.
Sí, una mica... És d'aquestes pel·lícules que quan mires dos minuts del tràiler ja saps més o menys el que et vindrà. Però bé, si sou amants de bruixes, altrament dit també vampirs. Sí, no, però éssers d'aquests sí, estils mitològic, estrany, fantasiós i molts trets i sang, aquesta és la vostra pel·lícula.
I a més, apareix una actriu que és la Zoe Bell, que és una actriu, una especialista d'acció.
Doncs ja ho tens tot dit.
Que de tant en tant surt i fa papers protagonistes. O sigui, que només per veure-la ella que val la pena.
Doncs a veure, ja m'ho explicaràs.
Però veurem en conjunt com funciona. Sí, una altra estrena, Marques.
Doncs l'altra estrena de la setmana, que també tenim als dos cinemes, és Hermosas criaturas.
Odio estar escondiéndome siempre. Siento como si todos estuvieran murmurando sobre mí. ¿Es ella?
Mi madre dice que toda la familia es satánica.
Me gustas.
No sabes nada sobre mí. Mi familia es diferente.
Eres una bruja.
Preferimos llamarnos Caster. Cuando cumpla 16 años.
Més bruixes.
Més bruixes i més animals i éssers mitològics. I és que Ethan Waite és un adolescent que somia escapar de la seva rutinària vida a la petita localitat de Gatlin fins que coneix a Lena Duquesne, que literalment la noia amb la qual ha estat somiant i qui li revelarà el món ocult sota l'aparent placidesa de Gatlin, un món secret on la màgia ho domina tot i res és el que sembla.
Caram, tu, quina...
Sí,
quina embolic,
és
no?
cosa estranya, és... Pel que he vist al tràiler, és una pel·lícula on les bruixes estan com més o menys acceptades a la societat, o sigui, es coneix que hi ha bruixes i que no passa res, i quan arriben a una certa edat es transformen en bruixes bones o dolentes, i aquesta noia està en el punt de saber si és bona o dolenta.
Una pel·li basada en un llibre homònim i que a mi em recorda una mica de tot plegat a Crepúsculo.
Sí, jo crec que té un aire, el que passa que no crec que arribi a convertir-se ni molt menys en una saga, sinó que es quedarà en aquesta pel·lícula. Però és el que dèiem, si et va agradar Crepúsculo, doncs segurament aquesta pel·lícula també doncs, pugui fer-te el pes.
I a la pel·li també hi apareixen el Jeremy Irons, la Viola Davis, la Emma Thompson, per tant, mira, punts a favor de la pel·lícula, tenim un tres actors.
Com a mínim, el repartiment és força acurat, i bé, la pel·lícula és això, no esperem grans coses, però sí que si sou amants d'aquest tipus de cinema, doncs segur que us ho passeu bé al cine.
Com et deia, el Comas avui no el tenim per aquí avui, però hi va passar, i de fet el Sergi, ell i jo vam poder parlar sobre l'estrena d'aquesta setmana, una pel·lícula molt curiosa, amb el Tom Hanks al capdavant del repartiment, El Atlas de Coma.
¿Es el sexteto del Atlas de las nubes?
Dudo que haya más de 4 o 5 copias en toda Norteamérica.
Pero yo lo he oído.
Esa es la música de mi sueño.
Escribí movimientos enteros imaginando que nos encontrábamos una y otra vez en distintas vidas, en distintas épocas.
No puedo explicarlo, pero en cuanto abrí esa puerta, supe. Un sobrecogedor déjà vu me recorrió todo el cuerpo. La he oído en un sueño. Estaba en un restaurante escalofriante y todas las camareras tenían la misma cara.
No te escondas.
Àngel Comas, crític de cinema i programador del cicle de cinema Gotó, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Atlas de les Nubes, un conjunt de diverses històries que s'entren en el passat, el present i el futur, també.
Sí, sí, i si no posen més coses, perquè no n'hi ha? És una pel·lícula molt ambiciosa, basada en una novel·la que també molt ambiciosa i que han fet directors també molt ambiciosos. Sí, els ha resultat bé.
Els Wachowski, de fet, que tornen a la direcció, que feia ja temps que no els veien.
Sí, perquè l'últim Matrix de quan és?
Ostres, fa anys ja, deu fer quasi 10 anys, no? Sí. L'última de Matrix.
Tinc una referència a Matrix en una de les crítiques que després comentarem.
Sí, d'acord.
No, Déu-n'hi-do, està bé que tornin al cinema aquests dos, i també el Tom Tykwer, que és
sí.
Aquest va dirigir, ho parlàvem abans, Àngel, Corre Lola Corre, i també la del Perfume.
Sí, és un director alemany molt important, que li agrada molt fer pel·lícules espectaculars, amb molts d'època, amb molts efectes especials, i també ambicioses, per què no?
Àngel, quina opinió t'ha merescut l'Atlas de les Nubes? Hem de dir que són diverses històries, però entre elles tenen un enllaç.
Bé, això és el que jo no l'he trobat, però bé. Jo primer, per situar-la, vull situar-la a través de quan passen les històries. 1849, Escòcia, 1936, San Francisco, 1973... Anglaterra 2012 i un Neo-Seul 2144, 2321 i 2346, Islas Hawaii.
És a dir, que són sis històries, més o menys, per les dates que has anat comentant.
Doncs mira, serien sis històries que s'entrecreuen i aleshores estarien interpretades pràcticament totes per els mateixos actors maquillats d'una manera doncs diferent. Això per mi és un hàndicap, perquè jo no vaig reconèixer que el Tom Hanks fes sis personatges diferents. Jo no vaig desconèixer que la Halle Berry fes sis personatges diferents i així, ni el Hugh Grant. Esclar, es maquillen tant, que sembla que vulguin amagar que són aquells actors. I per tant, és inútil. Si tu poses el Tom Hanks, ha de ser el Tom Hanks sempre. No, si el maquilles perquè no li sembla Tom Hanks, llavors què? Bé, per això seria una cosa menor, no?
Per tant, per una banda, no veiem el mateix actor darrere de cada personatge, però també té aquest punt que comentes, Àngel, que veus inútil, parlant clar, pel fet que estàs utilitzant uns actors als quals els estàs pagant per també un estatus que tenen ells, i després no se'ls reconeix.
No, jo m'he enterat que sortien tots aquests actors, més les Susan Sarandon, per exemple, que després de veure la pel·lícula, que quan he llegit el repartiment, és clar, això m'ha sobtat, perquè lògicament encara estem dintre de l'Star System en Hollywood, no? I que facin això, trobo que és això que el que dius tu.
Una pel·lícula, Sergio, que no se n'ha sentit a parlar tant com de les que comentem habitualment,
no.
I de les que són comercials, que passen pel cinema, i un dels fets és aquest. Tu, Àngel, no reconeixes el cinema ni a Susan Sarandon, ni a Hugh Grant, ni a tots aquests actors que has dit i actrius?
No sempre. És a dir, en algunes històries la reconec i en altres dic, ah, mira tu, és el Hugh Grant. Per què? Perquè porta barba, porta bigoti, porta un barret...
Però de primeres tu veus la nòmina dels directors, el repartiment, veus el finançament que ha tingut aquesta pel·lícula, que ha tingut molta gent que hi ha col·laborat, veus les imatges de la pel·lícula, sembla molt ambiciosa.
I molt ambiciosa, i a més ha costat 100 milions de dòlars, que no...
Caram.
Tu no els guanyes cada setmana, oi que no?
No, cada mes sí, però cada setmana no.
Ja. Doncs aleshores, clar, et quedes així de que per què no funciona aquesta pel·lícula? Jo crec perquè la idea, aquesta idea de lligar totes les històries, que tinguin un factor comú, que diguin, no sé, que tots els temps passen les mateixes coses, que la mateixa supeditació al poder de la gent, que hi ha la mateixa esclavitud, que això no queda clar.
Tu no li veus?
No.
No veus aquest lligam entre històries?
No, ara, parcialment, alguna història funciona, està molt bé. A mi m'agrada molt aquesta de la, de, del nou Seul, que està interpretada per una noia, per una, suposo que deu ser japonesa, imagino que deu ser.
Clar, però fixa't que t'agrada més ja el futur, allò que desconeixem.
Sí, no, no, però aquesta està molt bé, aquesta està molt, molt ben explicada. No s'explica res nou, però està molt ben explicada. I després hi ha una altra d'uns ancians que estan en una residència de la tercera edat que revela, no sé quina època passa, a Anglaterra, que també està força bé. És dir, té certs parcials, però no té una, un, per mi, aquest lligam que buscaven, i per això no funciona, no, no funciona en taquilla. Diu que ha recaptat uns 75 milions de dòlars, la cosa és insignificant, si ha costat 100, vol dir que no està perdent la tira, perquè clar, el 100 no, no paga tota la cosa de producció.
Però a mi és una pel·li que, de primeres, jo no l'he vista, ni, ja sé molt poc d'ella, però de primeres, amb tota la gent que hi participa, les imatges, és una pel·li que dius, no funciona, ara mateix, però funcionarà?
Sí, però no sé. Però
a la llarga serà... És que té pinta de pel·li d'aquestes que es converteix en pel·li de culte, que no funciona quan, quan surt al principi, sí. I amb el temps la gent comença a idolatrar-la i va creant un mite al, al voltant que acaba funcionant molt bé.
És possible que es converteixi en pel·lícula de culte, no sé, ara, si... Si no s'entén ara aquest lligam que hi ha entre les històries ni els propòsits, que segurament són en el llibre, serà molt pel·lícula de culte, però no serà, la seva qualitat no, no augmentarà. Hi ha moltes pel·lícules d'aquestes s'han convertit en culte que tampoc hi ha per on agafar-se.
N'hi ha bastants.
Eh que sí? Home. Si és de culte. Bé, o directors maleïts, no? Que diuen, està maleït, sí, sí, n'hi ha per on agafar-lo, eh?
No ens arriba, per tant, Àngel, a l'espectador, cap idea, cap missatge de fons que fins ara ens sigui desconegut,
això és, que valgui la pena. Això és subjectiu, per això. Jo us dic la meva percepció. Ara, jo no descarto que hi ha molta gent que se senti identificada. Jo explico la pel·lícula per explicar el que considero que estaria malament, però això serà la meva opinió. No vull sentar càtedra ni molt menys.
Bueno, la pel·lícula ha tingut el seu reconeixement, Àngel, estava nominada a millor banda sonora original als Globus d'Or del 2012, si no m'equivoco, també tres nominacions a millor muntatge, vestuari i efectes visuals als Satellite Awards. En definitiva, com dèiem, però aquestes coses mai volen dir res.
No, premis especials, no? No, no, fixa't que no hi ha cap artístic, és curiós.
No, exacte, tots els
resulta,
hi trobem.
Resulta curiós, sí,
en
sí.
Aquest aspecte, que no comentem tant amb l'Àngel, però que vaja, que sovint ve amb el pack, sempre
sí.
De la pel·lícula.
No, realment, tots els premis aquests, jo no dic que estiguin malament, ni malament, només faltaria això, no? Els 100 milions de dòlars, sabia, un ordinador personal els faig, no?
Àngel, per tant, la pel·lícula no acaba d'estar a l'alçada que esperaves.
Jo penso que no, la prova és que s'ha estrenat d'una manera sigilosa, no sé a quants cinemes aquí a Espanya, però em sembla que molt poquets, eh?
Què fem? Anem a la crítica ja, doncs?
Anem a crítica, és allà que diuen.
Anem a la crítica, va, comencem i ho fem, si us sembla, per Jordan Minzer, del The Hollywood Reporter, que diu: un blockbuster de arte y ensayo bien hecho, pero como drama resulta difuso, impresionante montaje, pero emocionalmente hinchada. Un conjunto blando y el impacto de cada historia se suaviza por la constante necesidad de conectarlo todo.
Estic parcialment d'acord, el que passa que jo no crec que sigui d'arte y ensayo, molt menys.
Algú que hi va una mica més fort, el de New York Observer, Rex Reed, diu: un montón de basura con narices de goma y unos imposibles acentos de instituto que le dan un nuevo significado a la palabra pretencioso.
Molt bé, això de pretencioso s'adapta molt bé al que penso.
De ninguna manera es la mejor película del año, pero puede ser la película que da más a cambio del precio de una sola entrada. Això ho diu Scott, al de New York Times.
Perquè dura 4 hores, hay 3 hores, clar.
Ostres.
Una película de imaginación sin límites, efectos visuales impresionantes y de una osada ambición. Robert Ebert, al Chicago Sun-Times.
Caray.
Et sorprèn, Àngel.
Sí.
Venim cap aquí, el diari El País, Javier Ocaña diu: sublime, ridículo, espiritualidad de pandereta y un misticismo new age carente de fondo. El que busque verdadera complejidad se partirá de risa. Los que busquen entretenimiento no entenderán nada, no por difícil, sino por vacuo y farragoso.
Molt bé, la pandereta no sé per què ho ha posat, però...
Amb realment... la resta coincideix molt amb tu.
Sí, totalment.
I l'última, a Cinemania, el Sergio Pinilla diu: cine fantástico, filosófico, vertiginosa e incendiaria como The Matrix, pero menos sólida.
Bueno, serà la seva opinió, no la meva.
Àngel, una pel·lícula, L'Ales de les Nubes, de la qual acabem de recollir la crítica, i que crec que també hi ha més crítiques que compartien l'opinió del Sergio, que potser la pel·lícula en un futur sí que té el reconeixement que no obté ara.
No sé, això de reconeixement futur, no? Això m'agradaria preguntar-li com el Woody Allen, per exemple.
L'Àngel, la seva
que pensaria, perquè...
Com una excusa d'alguns crítics per no destrossar la pel·lícula.
Sí, no sé, això que revolució de futur és, a més, és una previsió futurista que, no sé, que vagin a un canal d'aquests de televisió per demanar el futur, no? Perquè com es pot preveure el futur d'una pel·lícula perquè es converteixi en culte? És que és molt difícil, això, no? És complicadíssim, i més en el temps que estem vivint en què les obres es cremen d'una manera molt ràpida. Això de la pel·lícula de culte jo crec que és una consideració una mica bastant antiga, no? Perquè quantes pel·lícules de culte hi ha en aquest moment que no hi hagi una indústria potent darrere? Per exemple, tu agafes la saga de la Guerra de les Galàxies, però és perquè hi ha una indústria potent que li interessa per vendre, per interessar mercaderies, però de les pel·lícules aquelles petites, no sé, aquella, per exemple, les que hi ha de culte,
que jo repito el show,
per exemple, aquesta, i m'explicaràs tu, no hi ha cap pel·lícula equivalent. La cosa de culte ha passat a la història, eh? O no?
No, a veure, avui sí que costa que avui dia surti una pel·lícula de culte, perquè sempre hi ha algú que em dius que l'empeny en aquest sentit. Antigament sí que tenia sentit aquesta definició, perquè de fet n'hi ha moltes que poden recordar aquesta Rocky Horror Picture Show, la de The Warriors, que és una altra que també va tenir...
The Warriors també de culte.
Jo crec que sí, totalment. Totes les de sèrie B... Que sí.
O sigui, la sèrie B, que eren pel·lícules infectes, ara es van convertir a culte en un moment donat. Però ara, si no hi ha una indústria potent de màrqueting darrere, no hi ha culte que valgui. Per exemple, si tu fas culte amb en James Dean o la Marilyn Monroe, és perquè interessa, perquè les empreses que tenen els seus drets venen més coses, però no per la cosa culta sí que podien tenir les altres. Jo penso que és un tema completament passat de moda.
Doncs vinga, deixem aquesta pel·lícula, Les de les nubes. Àngel, abans d'entrar al cicle de cinema d'autor, avui amb el Sergio volíem fer una proposta.
Proposeu-lo. La setmana passada va ser forta, eh?
La proposta la setmana passada va ser el trivial dels Oscars.
El trivial dels Oscars, ostres, quin moment.
Tu faràs preguntes, també?
No, avui no són preguntes. Avui et demanem una recomanació. Serà que està tan de moda el tema dels espies, l'espionatge?
Els espies de la vida real, no?
Sí, amb això de Mètode 3, que la pregunta és qui no ha contractat Mètode 3 al final.
Jo no te'l contesto, això. Bueno, sí, tinc la meva opinió, sí, però vaja.
La cosa és, avui volem preguntar-te per alguna pel·lícula d'espies o algunes pel·lícules d'espies que creguis que valen la pena, i em sembla que és un tema que t'agrada a tu, a més.
Sí, no, és un tema que em va.
Llavors, què em podries recomanar? Alguna pel·lícula que estigui bé amb espies de pel mig?
Actual o passada?
Que valgui la pena.
És que n'hi ha tantes pel·lícules d'espies que no ho sé, la veritat.
James Bond no val, no?
Sí, per què no? James Bond és l'espia per excel·lència, no? Del cinema comercial, clar. No, realment, abans de passar amb alguna pel·lícula, jo diria que el tema de l'espionatge, o el cinema d'espies, per dir-ho d'alguna manera, és un tema típicament nord-americà. Els altres països no fan pel·lícules d'espies. Jo no ho recordo. A menys que siguin ambientades a la Segona Guerra Mundial, que els anglesos han fet alguna, perquè l'espionatge va tenir... Però, clar... El cinema nord-americà és el que ha trobat la mina amb les pel·lícules d'espies, encara que James Bond sigui de producció britànica, que no té res a veure, no? Ara, el tema de l'espionatge està molt bé i ha anat canviant a mesura que ha anat canviant la situació política dels països, no? Les relacions polítiques. Si agafem, per exemple, James Bond, veurem que els dolents sempre canvien segons l'estat de la política. Llavors, l'espionatge, l'espia de James Bond s'adapta a aquests temps i clar, hi ha espies i espies. James Bond utilitza l'acció quan després de les seves feines d'espionatge ha de passar l'acció, no? Però, per exemple, no sé, hi ha pel·lícules britàniques, sobretot i nord-americanes, que l'espionatge es converteix en una cosa molt complicada i una cosa molt complicada d'investigació, que reflexionen aquí, per exemple, les novel·les de la Graham Greene, per dir-ho d'alguna manera, que són d'espionatge també, aquestes com l'embajador, el cònsol, que s'han estat portades al cinema, són diferents. Ara, no sé quina recomanaria jo. N'hi ha moltes, ple de pel·lícules espies.
James Bond segur, aquesta és una que val...
No, però no totes,
òbviament.
No totes, perquè clar, espionatge és una part i l'altra és acció.
No, potser la primera pel·lícula de la nova etapa, de Casino Royale, aquesta, a mi m'agrada molt aquella.
Sí, per això dic que s'adapta al temps, en l'enemic, que és la part principal de l'espionatge, i després que incorpora elements del cinema d'acció. el James Bond ha anat augmentant l'acció a mesura que s'han anat inventant els efectes especials, que a la gent li agrada més els efectes especials, i actualment les pel·lícules del James Bond tenen més acció que espionatge.
Busquem oferta d'espionatge cultural, eh? En l'entreteniment cinematogràfic, ja fora de la política. Que Àngel, tu has dit que t'agrada molt l'espionatge. No sé si faries una pel·lícula amb tot el panorama actual. Si es podria fer i tindria
èxit aquí. Sí, però aquí no la faran.
Home, aquí no la faran.
Oh, és que l'haurien de fer aquí. És que
la faci l'Almodóvar, eh? Compte.
L'Almodóvar, no, home. Però aquí hauria... Això que està passant actualment aquí mereix una pel·lícula, però una pel·lícula feta per un home d'aquí, una dona d'aquí, perquè són diners que entendria més això, si podien esbrinar tot el que està passant, no? Però les pel·lícules, ja dic, sobretot nord-americanes, de Hollywood, no van per aquest camí. No sé, tu em pots agafar una pel·lícula com Todos los hombres del presidente, que és sobre el Watergate, que és un espionatge, i sobre les escoltes. Clar, podries fer una pel·lícula d'aquest estil, no? Sobre el paper de la premsa, sobre com es descobreix el Watergate, i aquí també es podria fer, seria una pel·lícula amb moltes possibilitats, no? Però qui la farà? Qui tindrà els nassos de fer-la? Perquè, clar...
La proposta la deixa l'Àngel a l'aire. Potser haurem d'engegar una campanya de micromecenatge.
Més que proposta, una crida, que algú s'atreveixi a fer-la, aquesta pel·lícula.
Sí, jo, que algú s'atreveixi i que algú li ha fet la financi. Perquè clar, després què passarà? Ara imagina que algú fa una pel·lícula crítica sobre això i que ho desvella com va passar amb el cinema polític italià dels anys 70-80, que feien cine polític a través de pel·lícules de gènere. Uh-huh. O, ja dic, Todos los hombres del presidente, o Los tres días del cóndor, per dir-ho d'alguna manera. I ja veureu que aleshores quin problema tindrà. Primer, trobar els diners. I després, trobar qui els hi passi, perquè el problema és l'exhibició. I haurà, si és crítica, hi haurà alguna televisió que s'atreveixi a passar-la? Hi ha algun cine, alguna distribuïdora que s'atreveixi a passar-la?
Eh?
Què faran els poders fàctics? Es quedaran tan tranquil·lets i diràs ja que es faci? Jo crec que no, eh?
Fem la crida perquè la faci algú d'aquí, eh? Els germans Wachowski, millor que no.
Si la faran, ja sabeu el que faríem, faríem política ficció. No, potser sortiria molt bé, perquè tampoc s'ha de fer una pel·lícula realista. És a dir, el cinema té recursos per parlar de moltes coses de la manera més insospitades, com ha demostrat al llarg de la seva història. No sempre s'aborden els temes d'una manera realista que avorreixin al públic. Jo crec que no s'ha d'avorrir el públic, però si els Wachowski, per què no? Podríem fer una pel·lícula sobre això, però d'una altra manera.
Abandonem, Àngel, l'espionatge nord-americà amb James Bond com una de les propostes. Anem al cicle de cinema d'autor, per tant, aterrem a Sant Cugat ara. L'Irlandès és la proposta d'aquest dijous, pel·lícula del director John Michael McDonagh.
Pel·lícula d'Irlanda i el seu principal al·licient és la interpretació del personatge central que ha guanyat premis a tot arreu, entre ells jo crec que els Globus d'Or també, no? Si no m'equivoco.
Està catalogada com a comèdia. Tu no ho veus que és molt clar, però...
És que això dels gèneres ja passa de la història també.
Podia curta ser... i gèneres fora, eh, Sergio?
No, totalment. És que, aviam, què és un gènere? És que els gèneres es barregen, tots els gèneres es barregen. Aquesta pel·lícula que hem parlat ara de...
El ala de les nubes?
Aquesta, quin gènere és? Jo no ho sé, perquè dius, gènere èpic.
El Sergio tenia problemes a l'hora d'explicar-ho al tècnic Raúl Orgales per escollir la música avui.
Sí, és drama, però també hi ha com sense ficció.
Clar, és que és una barreja. El cine, afortunadament, perquè el gènere, i sembla que ho he dit una vegada, és una etiqueta que es van inventar als estudis de Hollywood per vendre les pel·lícules. Els venedors de pel·lícules anaven amb la pel·lícula sota el braç i anaven als cines i deien, jo vull tres pel·lícules, tres comèdies, tres d'aventures i tres de ciència ficció no existia, i tres drames, no? Aleshores, clar, la gent s'entenia, i era més fàcil, llavors això els crítics ho fomentava perquè també llavors s'entenia, era més còmode. Un crític és més còmode dir això és una comèdia, però no és veritat, això, aquesta pel·lícula que estem parlant ara...
L'Irlandès.
És una pel·lícula que parla de la història del sacrifici d'un policia que de repent, de sobte, doncs canvia els seus ideals quan veu que està a punt de jubilar-se. Clar, que és una comèdia, un drama. Jo de veritat sóc incapaç de dir-ho.
Pel·lícula que es podrà veure, en tot cas, a 7:45 del vespre al Cinema Cinesa de la nostra ciutat aquest dijous i també després, a partir de les 10, en segona sessió. Àngel, tanquem avui, i ja sé que abans ens has fet recordar aquell trivial de la setmana passada, però volem passar una mica per sobre dels Oscars i saber la teva opinió sobre les pel·lícules que van estar les vencedores de la nit a la gala dels Oscars.
Bé, ja he dit la meva opinió dels Oscars i bé, han sortit pel·lícules, diríem, no sé si previsibles o no. A mi em sembla bé que ho hagin donat a Argo, no tinc cap inconvenient, però si no m'equivoco, també Amour competia com a millor pel·lícula.
De parla no anglesa i es van dur
l'Oscar. L'altre dia parlàvem amb en Dani Aguilar, company d'esports d'aquí de la casa, i parlàvem de que Amour era l'única pel·lícula de parla no anglesa que estava nominada a millor pel·lícula en general. Per tant, estava cantat que s'enduria, per tant, el primer millor pel·lícula estrangera.
Clar.
Perquè si no hi havia cap altra, dius, en què ha de competir?
Sí. No, però esclar, ja dic, Argo, bé, val, d'acord, però no deixa de ser una pel·lícula de gènere. Està bé, sí, clar. Ara, què vols que et digui, no? Jo, l'Òscar, que penso que és... És molt difícil comparar les pel·lícules. És com si tu dius, a mi m'agrada la carn o el peix. Pots agradar les dues coses, no? Llavors, com compares les pel·lícules? Com pots comparar Argo amb, no sé, Noche Oscura, per dir-ho? No tenen res que veure que tinguin elements comuns o en Amor. No, llavors, a mi em sembla bé, no...
Una de les pel·lícules que hem comentat, de fet moltes les hem comentat, Sergio, de les que vam ser en aquesta nit presents, Django es va endur la de millor guió original, havia estat criticada per diversos sectors, el guió, i també
de millor guió, Tarantino.
Christoph Waltz es va endur també el seu premi corresponent a millor actor secundari, si no m'equivoco.
Sí, però això passa igual, és subjectiva. Mira, va haver un actor... que no me'n recordo ara qui era aquest... Ah, sí, el Humphrey Bogart, que va dir que els premis a les interpretacions només podrien ser, diguem, otorgats quan tots els actors fessin el mateix personatge. Llavors, tu sí que pots comparar les interpretacions, però si no farà el mateix
difícil,
personatge, com el vols comparar? És que no es pot comparar, per tant, està bé, ho fa bé aquell home, clar que ho fa bé.
Entrant ja en l'últim punt curiós, no, Sergio? El millor edició de so, aquí es va produir un empat. I sí. Això no passava des de feia molt temps.
60 anys feia, que en aquesta casa s'ha compartit La Noche Más Oscura i Skyfall, millor edició de so, i és una cosa que no havia passat des de feia 60 anys. Curiós,
sí,
que passi.
La veritat és que no entenc suficient de so, la veritat, reconec, perquè el so és una cosa que...
La deixem pels tècnics.
No, però el so és una cosa que... Fixa-s'hi una cosa. Això era fotografia, per exemple. Un director de fotografia o un director de so es maten, es trenquen les banyes allà, fent un so molt bo. Llavors repassen amb un cine infecte que potser no té els aparells per la reproducció d'aquell so. És a dir, el so mai és com l'home aquell de París.
L'ha pensat.
I la fotografia igual. Escolta, tu veus una pel·lícula i la fotografia, és que a vegades dius que t'enquadre, si aquest home no ho ha fet així, i el so passa exactament igual. Hi ha cinemes que encara no tenen el Dolby, per dir-ho d'alguna manera.
Àngel, gràcies, com cada dijous, i fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Adéu.